Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit. De la reunió a tres bandes entre Rice, Olmert i Abbas n'ha sortit una foto i poca cosa més. El cap de la diplomàcia nord-americana, el primer ministre israelià i el president palestí s'han reunit a Jerusalem i no sembla que hagin avançat en res. En una freda declaració de 90 segons, la secretària d'Estat ha anunciat una nova reunió. Un pobríssim resultat si tenim en compte que s'havien exclòs de la negociació els temes més importants. D'aquí uns minuts ens posarem en contacte amb el nostre corresponsal a la zona i analitzarem la situació amb Pere Vilanova, el nostre expert consultor sobre el Pròxim Orient. L'atemptat d'avui, el que tristament s'ha guanyat un lloc en aquesta portada, ha tingut lloc a l'Índia. Una seixantena de persones han mort en l'anomenat Express de la Concòrdia, l'únic tren que uneix l'Índia i el Pakistan, dos vells enemics que s'estan reconciliant. Més coses, la policia britànica ha detingut un home sospitós d'estar relacionat amb el cas de les cartes bomba. Els francesos han reformat la Constitució per, entre d'altres coses, abolir la pena de mort. I el cap de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha advertit als governs occidentals que la crisi nuclear amb l'Iran no es pot resoldre només amb sancions. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Comencem, doncs, l'esperada entrevista a tres bandes entre Israel, l'autoritat palestina i els Estats Units ha quedat finalment com una reunió de perfil baix, molt baix. La cap de la diplomàcia nord-americana, Condoleezza Rice, ha arrencat el compromís de treballar conjuntament per la creació d'un estat palestí, però ha passat de puntetes sobre el punt de desacord més imminent, que és el nou govern d'unitat nacional palestí. Establim comunicació, doncs, amb el nostre corresponsal a Jerusalem, Domènec Subirà. Bona nit, endavant.
Hola, bona nit. El fet que no hi hagués roda de premsa conjunta i que només Condoleezza Rice comparegués davant la premsa per fer una breu declaració ja denotava les baixes expectatives de la cimera. La secretària d'Estat nord-americana, en un intent de mostrar que la trobada era l'inici d'alguna cosa més, ha dit que Ehud Olmert i Mahmoud Abbas es tornaran a trobar i que ella mateixa tornarà a la regió aviat. Del contingut de les converses, però, n'ha destacat només la reafirmació d'anteriors compromisos.
Els tres ens hem compromès amb la solució dels dos estats. Hem acordat que un estat palestí no pot néixer de la violència i el terror i hem reiterat el compromís amb els acords i obligacions previs, incloent-hi el full de ruta.
Aquesta opinió compartida que un estat palestí no pot néixer de la violència i el terror venia a recordar l'exigència que el nou govern palestí accepti les condicions del quartet internacional, entre altres el reconeixement d'Israel i la renúncia a la violència. Aquesta exigència la va deixar clara ja el primer ministre israelià Ehud Olmert després de parlar amb el president Bush aquest cap de setmana i la va convertir altra vegada en la condició imprescindible per a qualsevol avanç diplomàtic. Rice, més moderada, va dir que esperaran a la formació del govern palestí. Abbas, de la seva banda, defensa que amb aquest nou govern Hamas es compromet a respectar els acords de l'OAP, que inclouen, entre altres coses, el mutu reconeixement amb Israel. Potser el resultat més tangible de la reunió, finalment, és que Olmert ha dit que mantindrà el contacte amb Abbas, cosa que també s'havia arribat a qüestionar.
En els últims dies, Domènec, les expectatives que s'havien creat al voltant d'aquesta reunió eren força pessimistes. Per què s'ha celebrat, doncs, aquesta reunió?
Doncs mira, hi ha diverses explicacions del per què es va convocar aquesta cimera. Rice voldria satisfer, sembla, els aliats moderats de la regió, com Egipte i Jordània, que demanen un avanç en el conflicte israelià-palestí per compensar fracassos com l'iraquià. Una altra explicació, apuntada a aquesta emissora pel professor de Ciències Polítiques de la Universitat Hebrea, Mario Schneider, és que tots tres actors tenien un complicat escenari intern, sobretot Olmert després de la guerra del Líban, i cap podia oferir grans coses, però la cimera havia de ser un exercici de relacions públiques de cara enfora.
No tiene mucho que ofrecer ni mucho que negociar, pero por lo menos al presentar la apariencia de negociación les da algún tipo de protagonismo positivo, mientras que en los cuadros políticos internos tienen una fuerte carga cada uno de ellos de protagonismo negativo.
I si parlàvem de les raons de la cimera, també una teoria sobre el resultat. Si cap dels tres actors estava en un bon moment, tampoc estava previst l'acord de la Meca, que recordem que es va firmar la setmana passada, per formar un govern palestí d'unitat que modificava tot l'escenari. Israel i Estats Units no volen fer ni un pas fins que el nou govern no aclari els seus principis, que per ells han de passar pel reconeixement d'Israel, entre altres coses.
Gràcies, Domènec Subirà. A l'espera de poder establir comunicació amb Pere Vilanova, amb el nostre expert en el Pròxim Orient, amb qui tenim en aquests moments dificultats per establir comunicació, anem a parlar de l'altra gran notícia de la jornada, d'aquest brutal atemptat d'aquesta matinada contra l'únic tren que uneix la Índia i el Pakistan i que sembla que no dinamitarà les converses de pau entre els dos estats que s'han de reprendre demà mateix. Les màximes autoritats de tots dos països han coincidit a llançar aquest missatge contundent després d'un atac que ha fet almenys 67 morts i desenes de ferits. Geri Lozano.
Cap grup no s'ha atribuït l'atemptat, però la policia índia ja ha detingut un passatger sospitós. Les autoritats d'aquest país han informat que les bombes estaven amagades entre les maletes i, de fet, han trobat tres artefactes més sense explotar. Es creu que estaven col·locades des de Nova Delhi mateix perquè el tren no s'atura en tot el trajecte. La majoria de les víctimes han mort carbonitzades, fet que dificulta molt les tasques d'identificació dels cadàvers. El primer ministre pakistanès, Shaukat Aziz, s'ha compromès a treballar conjuntament amb l'Índia per aclarir els fets.
Lamentem molt el fet que més de 60 pakistanesos hagin perdut les seves vides i un nombre similar hagin quedat ferits. El Pakistan condemna aquest incident i esperem que les investigacions siguin conduïdes per les autoritats índies juntament amb nosaltres.
Aquest tren, conegut com l'Express de la Concòrdia, és l'únic que uneix des de l'any 2004 la capital índia i el Pakistan, travessant la disputada regió del Caixmir.
La rivalitat entre la Índia i el Pakistan es remunta a la partició del subcontinent indi provocada per la caiguda de l'Imperi Britànic després de la Segona Guerra Mundial. Tot seguit repassem les dates clau d'aquest tortuós veïnatge.
1947. Aquella divisió va generar aldarulls, amb mig milió de persones mortes i el moviment massiu de població que va portar un milió de persones a quedar-se sense casa. També des del 47, l'Índia i el Pakistan es disputen el territori de Jammu i Caixmir, a la regió de l'Himàlaia.
1948.
Els dos estats lliuren la primera guerra. De fet, va començar l'octubre del 47, després que el Pakistan va donar suport a la insurgència musulmana al Caixmir. La guerra es va acabar el 49, amb la delimitació d'una línia d'alto al foc que encara avui continua en disputa.
1965.
El Pakistan i l'Índia tornen a la guerra després que el primer va llançar una ofensiva encoberta a l'interior de la zona del Caixmir administrada per l'Índia.
1971.
Les relacions indo-pakistaneses es tornen a deteriorar després de la Guerra Civil Pakistanesa. El que llavors es coneixia com a Pakistan Oriental deixa d'existir i, amb el suport de l'Índia, dona pas a Bangladesh.
1989.
Apareix una resistència armada al Caixmir sota jurisdicció índia, amb alguns grups que reivindiquen la independència d'aquesta zona i d'altres que volen la unió amb el Pakistan. Emergeixen grups militants d'arrel musulmana que operen al Caixmir.
Dècada dels 90.
L'escalada armamentística augmenta. El 98, l'Índia i el Pakistan fan els primers assajos nuclears amb èxit. Tots dos estats esdevenen potències nuclears malgrat les condemnes internacionals.
1999.
Per primera vegada en 30 anys, l'Índia bombardeja les tropes pakistaneses que s'havien infiltrat al Caixmir. Comença la tercera confrontació entre els dos estats.
2001.
L'octubre d'aquell any, 38 persones moren assassinades a l'edifici de l'Assemblea del Caixmir, de jurisdicció índia. Un mes després, 14 persones cauen abatudes en un atac contra el Parlament de la capital, Nova Delhi.
2004.
Un tren, l'Express de l'Amistat, restableix la ruta Lahore-Nova Delhi, interrompuda per l'atac al Parlament indi del 2001.
Juliol del 2006.
La policia índia acusa els serveis d'intel·ligència pakistanesos de ser darrere els atacs contra els trens de rodalies de Bombay, en què moren 186 persones.
Desembre del 2006.
Els dos governs reprenen converses de pau que, segons Nova Delhi i Islamabad, no s'aturaran, tot i el mortal atemptat d'aquesta matinada.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Seguim quan falten 4 minuts per 3 quarts de 9. L'organització Al-Qaeda s'està reforçant a les àrees tribals situades a la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, malgrat els atacs dels Estats Units. Ho publica avui el diari The New York Times, que cita fonts anònimes dels serveis d'espionatge nord-americà.
Segons aquesta informació, els màxims responsables de la xarxa terrorista han recuperat el contacte amb els seus homes després d'anys de debilitat a causa de l'ofensiva dels Estats Units i els seus aliats a l'Afganistan. Aquestes fonts diuen que Al-Qaeda ha establert camps d'entrenament i un centre de comandament a la zona muntanyosa del Waziristan del Nord i que el número 2 de l'organització, Ayman al-Zawahiri, és qui dona les instruccions. Sembla que el número 1, Osama Bin Laden, està poc implicat en aquestes operacions. Segons The New York Times, els camps d'entrenament no han arribat al grau de sofisticació dels temps en què els talibans manaven a l'Afganistan, però que cada vegada hi estan més a prop.
Ho subratllàvem a la portada. El cap de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Mohammed el-Baradei, ha advertit als governs occidentals que la crisi nuclear amb l'Iran no es pot resoldre només amb sancions.
En comptes de sancions, el-Baradei recomana a l'anomenada comunitat internacional acostar-se una mica més al règim de Teheran per mirar d'aconseguir un compromís. Aquestes paraules arriben a l'inici d'una setmana que pot ser molt important per veure cap on avança la crisi. El-Baradei es reuneix demà a Viena amb el principal negociador iranià Ali Larijani. A final de la setmana ha de presentar un informe sobre l'estat del programa nuclear de Teheran quan és a punt d'acabar-se el darrer ultimàtum de l'ONU perquè abandoni el pla d'enriquiment d'urani.
Tornem a Europa, al Regne Unit. La policia britànica ha detingut a Cambridge, al sud d'Anglaterra, un home sospitós d'estar relacionat amb el cas de les cartes bomba. Els últims 2 mesos s'han enviat a empreses, organismes governamentals, un total de 7 cartes amb explosius, 5 de les quals han arribat a explotar i han provocat diversos ferits. Tenim a Londres a Núria Cruz.
La policia no ha revelat la identitat de la persona arrestada, però s'especula que podria ser un home que es diu Miles Trooper. El que se sap fins ara és que l'home d'uns 20 anys d'edat ha estat detingut a la ciutat de Cambridge, al sud d'Anglaterra, a primera hora d'aquest matí mentre era a casa seva. De moment, les autoritats policials relacionen aquest individu amb totes les cartes bomba enviades en aquests últims mesos. Cartes que, segons la policia, no tenien intenció de matar i que van ferir de manera lleu a unes 9 persones. Totes 7 cartes incloïen explosius similars als que es fan servir en els focs artificials, però almenys 2 dels paquets contenien vidre. De moment, però, les autoritats policials es coneixen els motius darrere d'aquestes cartes bomba. S'ha especulat que el responsable o responsables d'aquestes cartes podrien ser activistes radicals a la defensa dels drets dels animals o fins i tot algun motorista ressentit per les multes que hauria rebut perquè la majoria de les empreses que van rebre els paquets amb els explosius eren empreses subcontractades pel govern britànic encarregades, entre altres coses, de la regulació del tràfic.
Les notícies en un minut.
Que arriben quan falten uns segons per 3:15. Carme Montero, bona nit.
Bona nit, nova jornada avui a l'Audiència Nacional amb la declaració d'un dels presumptes autors materials de l'11M. Abdelmajid Bouchar ha declarat que va fugir d'Espanya perquè sabia que la policia el buscava i tenia por de ser torturat. Sobre la seva documentació apareguda al pis de Leganés, ha dit que l'havia perduda. El diari britànic The Times es fa ressò d'una proposta dels bisbes catòlics i anglicans que volen unificar les seves esglésies sota el lideratge del papa Benet XVI. El Vaticà ja estudia aquesta proposta. I aquest vespre han conegut les conclusions dels 2 informes, els primers informes del Consell de la Professió Mèdica sobre la situació del col·lectiu al país. Els estudis indiquen que hi ha dèficit de metges a Catalunya i, a més, estan mal pagats. Salut es planteja estudiar nous models retributius i concentrar els especialistes als grans hospitals. Acabem amb la previsió del temps, que anuncia algunes boires a les pròximes hores, amb temperatures contrastades entre el dia i la nit.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connectem amb el nostre equip viari, Sara Cañete. Bona nit.
Doncs pel que fa a la situació del trànsit, situació normalitzada, el conjunt de la xarxa viària destaca només la ciutat de Barcelona, la Ronda de Dalt en sentit Besòs, amb trams de retenció entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron, i pel que fa als accessos, doncs la Diagonal i l'extrem nord de la Gran Via, que encara van carregats de sortida de Barcelona. És tot des de l'equip viari Catalunya Informació.
N'hi ha que gaudeixen de sensacions més intenses a la carretera. Audi A4 S-Line. La màxima expressió de l'esportivitat de l'Audi A4 des de 30.100 euros. Més emocions, més esportivitat. Audi A4 S-Line, ara des de 30.100 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Què li passa a aquesta caldera? Haurem de trucar a un punt de servei de Fecsa Endesa perquè hi facin un cop d'ull.
Veus com hem fet bé de contractar el servei Gas Plus? Ara la vindran a arreglar i no haurem de pagar ni el desplaçament ni la mà d'obra. I pel mateix preu, també s'encarreguen de les revisions obligatòries.
Ei, que la idea de contractar Gas Plus va ser meva.
Si vols saber quin és el teu punt de servei més proper, truca'ns al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèrica's Cup a València. Mapamundi.
Seguim a 2 mesos per les eleccions presidencials franceses. Les dues cambres parlamentàries del país han aprovat 3 retocs constitucionals, tots promesos per Jacques Chirac al començament del seu segon mandat. El més important són la reforma de l'Estatut Penal del cap de l'Estat i la inclusió de l'abolició de la pena de mort. Connectem, doncs, amb París. Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs aquestes 3 reformes de la Constitució promeses per Chirac el 2002 s'han tirat endavant sense sorpreses, amb els vots necessaris de les 3/5 parts dels senadors i diputats reunits al Congrés de Versailles, tot i que s'han acumulat les crítiques per haver estat convocada 2 mesos de les presidencials. La modificació més controvertida era la de l'Estatut Penal del cap d'Estat, que manté la immunitat del president durant el mandat contra procediments judicials i administratius, però en cas d'incompliment manifest de funcions obre una via d'actuació parlamentària per destituir-lo, fet que facilitaria l'actuació judicial un cop ja no ocupés el càrrec. El mateix Chirac ha estat sota sospita judicial per presumpte finançament il·legal del seu partit. L'abolició, en canvi, de la pena de mort, aprovada al país el 1981, quedarà inclosa a la Constitució després d'aconseguir l'aprovació gairebé per unanimitat. Prèviament, també s'havia acordat una petita reforma electoral en el cens de Nova Caledònia. Jacques Chirac és el president que més reformes ha introduït a la Carta Magna, que amb la triple modificació d'avui s'haurà retocat en total 22 vegades des del 1958.
No volem tancar aquesta comunicació, Maria, sense abans preguntar-te per Ségolène Royal, la candidata socialista, que segons les últimes enquestes sembla que té dificultats per consolidar-se i que avui ha de passar per un test molt important a la televisió, no?
Doncs sí, Ségolène Royal intentarà remuntar la constant baixada als sondejos davant el seu rival de dreta, Nicolas Sarkozy, aquesta nit durant la intervenció en un programa televisiu on respondrà les exigents preguntes de 100 espectadors. A més, la candidata socialista ha anunciat per dijous una reorganització del seu equip de campanya perquè sigui més estructurat i cohesionat. De fet, l'estratègia de Royal sembla que no acaba d'arrencar fins i tot després del gran míting de Villepinte, on va concretar 100 de propostes del seu pacte presidencial. Amb la participació avui al programa de Telefrance 1, Ségolène Royal comença una setmana decisiva per redreçar la seva precampanya després de la polèmica sobre el cost de les propostes del seu programa i la dimissió del seu conseller econòmic. Avui una enquesta que publica Le Figaro dona a Sarkozy un 55% dels vots a la segona volta de les presidencials, 10 punts més que Ségolène Royal, un barem similar confirmat en un altre sondeig encarregat per LCI. Aquest programa televisiu, que va tenir una gran audiència amb la presència de Nicolas Sarkozy fa 2 setmanes, ha estat qüestionat des del Partit Socialista perquè la intervenció de Ségolène Royal coincideix amb les vacances d'hivern de molts francesos.
Seguim. Després de diverses pròrrogues, el govern del Marroc ha anunciat que finalment serà a l'abril quan presenti el seu pla d'autonomia pel Sàhara. Abans de fer-lo públic, però, les autoritats de Rabat han engegat una ronda de visites diplomàtiques per diversos països, entre altres Espanya. Un equip de reporters de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació, Le del Pozo i Xavi Vall, s'han desplaçat a l'Aiun per observar de prop, de molt a prop, l'horitzó de canvis que plana sobre la comunitat saharaui.
França, Espanya i els Estats Units són els països amb més interessos al Marroc. Khalien Al-Rashid, el president del Consell Consultiu Reial pels Assumptes del Sàhara, el Corcas, ha dirigit tota una ronda diplomàtica amb diferents països per tantejar la seva opinió sobre el nou pla d'autonomia. Chirac s'ha precipitat dient que estava satisfet i la diplomàcia francesa ha tingut que sortir al pas explicant que en realitat no havien arribat encara a cap conclusió. Els Estats Units han afirmat que la proposta era positiva, però que encara quedava un llarg camí per recórrer. I per últim, Espanya, que ha mostrat una postura ambigua, però que no ha acabat de dir ni que sí ni que no. També és veritat que sobre el pla se sap ben poca cosa. El Marroc només ha adelantat a l'opinió pública bàsicament 3 directrius, que respectarà la sobirania del Marroc sobre el Sàhara, que no hi haurà referèndum d'autodeterminació i que respectarà la legalitat internacional. Khaliena diu estar molt content amb la roda de contactes i l'acollida que ha tingut el pla.
Todos los países, por lo menos todos los países que yo he visitado y los otros que han visitado otras delegaciones, muy bien, los países están hartos del problema del Sahara. La comunidad internacional está harta del problema del Sahara. Quieren que este problema del Sahara sea resuelto lo más rápidamente posible. Entonces hay una buena acogida del proyecto de autonomía marroquí por los europeos, los americanos y todo el resto. Tenemos que saber que la totalidad del mundo árabe.
Per cert, que aquesta setmana la premsa marroquí parla molt del pla i la premsa més independent critica el seu govern que no hagi explicat res als marroquins i, en canvi, sí als estrangers. Diferent és la postura dels més afectats, els saharauis proindependentistes, que no volen ni sentir parlar d'un pla que no contempla l'autodeterminació. Però amb ells parlarem demà a Catalunya Informació.
Els Estats Units i el Regne Unit són, a molta diferència, els països amb més pes a la coalició militar desplegada a l'Iraq. Però a banda d'aquestes dues potències, hi ha una vintena d'estats que hi contribueixen de manera molt modesta, de vegades amb només una trentena d'homes. Una variada gamma d'aliances amb Washington ha portat soldats de Mongòlia o El Salvador fins a l'Iraq. És un informe de Júlia Aparicio i David Casablancas.
Mapamundi.
Dels 150.000 soldats desplegats actualment a l'Iraq, uns 140.000 són nord-americans i britànics. Els 10.000 restants els aporten una vintena de països en tan poc pes a l'escena internacional com Mongòlia, Albània, Kazakhstan, Macedònia, El Salvador o Armènia. Washington no els va cridar pas pel seu potencial militar. La seva presència a l'Iraq respon a un intercanvi de favors.
Alberto Piris, militar a la reserva i membre del Centre d'Investigacions per la Pau.
Participar en una missió internacional és una forma molt barata, perquè suele ser patrocinada per els països ricos, de instruir a les tropes. A vegades és simplement un contrato petrolífero o és una benevolència con relació a la compra d'armamentos.
Roger Serra, professor de Relacions Internacionals i expert en Àsia Central.
El que els interessa és ser considerats com aliats dels Estats Units. Són països amb un dèficit democràtic bastant evident i que una mica de la forma que tenen de fer-se perdonar aquests dèficits democràtics a Occident és mostrar-se que poden ser-li útils i que el poden apoyar en diferents temes internacionals, destacant sobretot el del terrorisme.
Dos dels països que compleixen amb la majoria d'aquests preceptes són el Kazakhstan i Mongòlia. El primer contribueix amb 29 soldats a la coalició internacional, Mongòlia amb 130.
Mongòlia està a l'Iraq per, clarament, intentar modernitzar el seu exèrcit i també buscar l'estatus d'aliat d'Estats Units. S'assegura un seguit de prestacions per part dels Estats Units, com poden ser programes d'entrenament militar, transmesa d'armament sofisticat. A Kazakhstan hi té una mica a veure tot això que ha dit, petroli, per una banda, però Kazakhstan, perquè està a l'Iraq, és bàsicament perquè té un gran parent, un gran veí, que és Rússia. I és una forma, acostar-se als Estats Units, d'intentar matitzar aquesta dependència en la seguretat de Kazakhstan que té vers a Rússia.
Però de vegades el que explica l'enviament de tropes no és ni el petroli, ni l'entrenament militar, ni la necessitat de buscar un contrapès a un veí poderós. És el cas d'un país centroamericà que hi té desplegats 380 soldats, El Salvador.
Resulta que, claro, el gobierno, que desea estar en muy buenas relaciones con Estados Unidos, desde el punto de vista en que gran parte de la población salvadoreña emigrada a Estados Unidos, gracias a las famosas remesas de los emigrantes, ayuda a mantener la débil economía salvadoreña funcionando.
Aquesta presència de tropes, per més simbòlica que sigui, alimenta la propaganda interna de Washington. En el seu moment va servir per mostrar a la població nord-americana que derrotar Saddam Hussein no era cap aventura en solitari. A més, els Estats Units també es garanteixen un grapat de vots a favor en organismes internacionals com les Nacions Unides.
Vendre una imatge al món de que no és ell l'únic que està a l'Iraq. Jo crec que cap militar o estratega de l'exèrcit dels Estats Units està preocupat per si Mongòlia, Azerbaijan o Kazakhstan retiren les tropes. Ara bé, des d'un punt de vista polític i diplomàtic sí que és important tenir una coalició de 22 països o anar sol.
A l'actual coalició de 22 països cal afegir-hi els 18 que han anat abandonant l'Iraq des de l'any 2004. Alguns se'n van anar per convicció política o per interessos interns, com Espanya, el Japó o Itàlia. Altres, en canvi, se'n van retirar perquè ja havien complert el que havien pactat amb els Estats Units. Va ser el cas de Tonga, un petit país del sud de l'oceà Pacífic que es va independitzar del Regne Unit el 1970 i que durant 6 mesos va tenir-hi 45 soldats. Aquests dèbils estats van acceptar l'abraçada de George Bush i la seva sortida de l'Iraq depèn dels designis de Washington. Les aliances obliguen.
I no és tan fàcil retirar-se com mantenir-se allà. Per aquests països seria més greu retirar-se i fer un lleig a la superpotència mundial que, com ja hem vist, amb els baixos costos que els suposa l'enviament d'unes tropes simbòliques allà, continuar-les enviant. En aquest sentit, per tant, hi ha motius perquè continuï la seva presència allà, sense augmentar el seu compromís, això està clar.
A la revista de premsa, avui, Newsweek, que titula amb El tercer home, un article dedicat al líder del Front Nacional, Jean-Marie Le Pen. El setmanari diu, un cop més, Le Pen es prepara per fer de l'E a les eleccions franceses. Marta Prat.
L'autor posa l'accent en el caràcter sorneguer d'aquest peculiar polític i apunta que les bromes són una típica collita Le Pen. La seva especialitat és burlar-se de tot allò que es considera políticament correcte i el que més li agrada és presentar-se a si mateix com alguna cosa més que un petit incomprès. No és un fanàtic ni un bufó, tal com asseguren els seus detractors, i menys un feixista, un antisemita o un sexista. Es limita, segons sempre la versió de Newsweek, a parlar dels valors francesos com ell els veu. L'article insisteix a donar llum als actius de Le Pen, afirmant que és inqüestionable que aquest home, per bé o per mal, és el revulsiu que ha remogut la substància i l'estil de la política francesa. L'autor apunta que la candidata socialista Ségolène Royal s'ha fet ressò de la insatisfacció dels votants amb els líders arrogants i encarcarats dels principals partits, un fenomen que es va fer rellevant arran del lideratge de Le Pen. També recorda que Nicolas Sarkozy, l'opció de la dreta gaullista, ha aprofitat algunes de les idees i eslògans lepenistes. Això ha ajudat no només a legitimar aquestes nocions, sinó també l'home que es va atrevir a verbalitzar-les per primer cop. De fet, el mateix líder ultradretà ha parlat de lepenització de Sarkozy. Els sondejos situen Le Pen com a tercer o quart entre els favorits de l'electorat, però la tradició diu que les enquestes a França són poc fiables. Ningú no preveia el 2002 que Le Pen acabés enfrontant-se en segona volta contra Jacques Chirac. El país no va ser mai tan conscient com aleshores del poder que té el vot de protesta.
La contraportada.
La setmana passada explicàvem que els nens espanyols eren dels més feliços del món. Estaven i estan en el lloc cinquè del rànquing de països. Doncs bé, ara un estudi diu que Espanya és un país d'optimistes. Així ho revela una enquesta que publica avui el Financial Times. La meitat dels espanyols es mostren satisfets i Espanya és el país preferit pels europeus per emigrar i desplaça el Regne Unit al segon lloc. Més coses, els espanyols són els europeus que tenen una actitud més positiva respecte a la immigració. Un 42% creu que és beneficiosa per l'economia, tot i que un 71% demana també endurir els controls fronterers. Els autors de l'estudi fan creus de com ha canviat aquest país en només 20 anys i recorden que en el moment d'entrar a la Unió Europea era un dels estats més pobres de l'Europa Occidental. Bé, doncs, Espanya continua sent diferent, però qui ho havia de dir per altres motius? Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Noelia Caselles. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.